Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Quan el temps de les arts s'emet simultàniament a totes les televisions públiques del domini lingüístic català, la gent no és que ho veu, és que l'espera. No n'hi ha. I a la gent que no li interessa, perquè és un programa que no li interessa o una línia de treball que no se sent interpel·lada, l'ignora. Però no n'hi ha conflicte. Per tant, el País Valencià no és el País Valencià dels anys 90. De fet, el 20 de la setmana que ve n'hi ha una gran mobilització convocada des de la Coordinadora Feminista, però en la que ens sabem aplegar tots els moviments socials, en el que avui és la roda de premsa, i que és una gran mobilització per a dir-li que sí, que estan en la institució, però que no representen el país, perquè ells tampoc volen representar el país, no volen governar per a tot el món. I, per tant, el carrer està ahí i el carrer està mobilitzat des del dia 1.
Res, bon dia. M'ha semblat pel seu discurs que se senten una mica abandonats per part del govern de la Generalitat, de les institucions catalanes, i la meva pregunta és molt senzilla. És així? Us sentiu abandonats, maltractats? Creieu que la Generalitat podria fer més per defensar-vos? Creieu que la Generalitat té aquest rol de més enllà de dels límits del Principat defensar el català? O sigui, i si ho pots concretar una mica, quan és defensar més, què vol dir? És més subvencions, més valentia política? De què esteu parlant?
M'he acabat d'expressar molt malament si he traslladat aquesta impressió. No ens sentim abandonats. De fet, fa 4 dies estaguerem en la rebuda de la flama del Canigó, estaguerem parlant de la consellera de Cultura, amb el president de la Generalitat, amb absoluta normalitat, i les relacions són cordials, són correctes. El que jo espero dels governs és que actuen amb normalitat i naturalitat. És a dir, si ells tenen algun projecte i ells pensen que tenen que fer alguna declaració i que tenen que intervindre, que no pensen que ens pot molestar al País Valencià o que anem a viure-ho com una invasió. I si ataquen al català, ens tenim que sentir interpel·lats tot el món. I, per tant, tot el món tenim dret a opinar. No des de la condescendència, sinó des de el fet de que si ataquen al català al País Valencià, des del Principat la gent se té que sentir interpel·lada i té que donar una resposta. No estava demanant tampoc un ajut econòmic, encara que considere que les subvencions són públiques i, per tant, tu te presentes i si complis aquest requisit se t'atorguen. Però no era això la meva petició, sinó que la meva petició és que s'actue políticament desacomplexadament, sense pensar si algú se va a molestar.
Cris.
No, jo més que una pregunta, volia dir que ha fet unes reflexions molt bones i crec que ha tocat just en la cosa important, que és que el que realment està en perill és el retrocés dels drets civils, no? I que, per tant, el més important, és molt difícil, perquè són experts en provocar, però que té molta raó la senyora Oliver quan diu que no s'ha de caure en les seves provocacions. Perquè davant de la falta d'arguments només funcionen les provocacions. No caure-ho és molt complicat, però és la tàctica que tenen. Aleshores, exactament deies que no hi ha conflicte i, en canvi, ells fan veure que n'hi ha un, no? Per tant, jo desitjar-los sort, realment, perquè no deu ser fàcil el que els ve ara.
Jordi, vols afegir alguna cosa, tu?
Res, només una cosa. En la línia, potser per precisar una mica més, en la línia de lo que li ha preguntat la Glòria respecte a la legislatura que ara ve, en la qüestió d'ensenyament, en la qüestió de les escoles, quina és la visió que té vostè del que pot passar en els propers anys?
Quins canvis? Bueno, el tema de l'escola... Sí. Disculpe, pensava que havia acabat. Sí.
No, estic. Gràcies. Endavant.
En el tema de l'escola tenim un problema més gran que el govern autonòmic, que es diu Tribunal Suprem. Fa poc s'han dictat 6 sentències del Tribunal Suprem resolguent recursos presentats per el secretari de Justícia del Partit Popular a València, en el que tomben els plans lingüístics de centre, que són els que marquen el nivell de català i el nivell de castellà i d'anglès per a donar en el centre educatiu de secundària. i si és el risc. El Tribunal Suprem ja ha dit que el 25% no és suficient, que s'ha d'atendre a aquest concepte que les juristes odiem, que és un concepte en blanc, que se diu, i que, per tant, tu omplis subjetivament i interessadament en cada moment, que és la realitat sociodemogràfica del centre. Clar, jo pense en la meva ciutat, on jo visc, en Carcaixent, en una forta emigració. Bueno, la realitat sociodemogràfica de quan jo era menuda a ara ha canviat, encara que siga un poble valenciano parlant, majoritàriament ha canviat. I això vol dir que potser el pla de centre me'l poden tombar perquè consideren que un 25% de castellà no és suficient. I això és el problema. I jo crec que una vegada més fan que ens desfocalitzem. Jo no sé què farà Conselleria d'Educació. Sé que potenciarà, sé que eliminarà qualsevol suport al desenvolupament dels plans lingüístics per a promocionar el valencià. Això és evident. Sé que van a intentar victimitzar-se quan és absurd, però bueno, són mags de les paraules i de la comunicació, i van a victimitzar-se com si l'espanyol estiguera perseguit, que és ridícul el plantejament d'una forma científica i racional, però ho faran. I després tenim un problema més gros, que és que els tribunals espanyols estan avalant-los i no estem actuant front a aquesta imposició de la jurisprudència espanyola. Jo crec que això és una de les claus i és una de les coses que les entitats ens hem de plantejar a futur. Votar el marc espanyol i intentar aconseguir una protecció internacional per a una llengua minoritzada.
Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià. L'agraeixo molt que ens agites aquest matí al Monarracú.
A vostès. Gràcies pel suport sempre.
10 i 6 minuts, un segon.
Vine a conèixer els centres esportius Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness, més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a forus.es.
T'esperem a Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renuncis al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda, rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
L'Incoronazione di Popea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Si estàs pensant a posar-te plaques solars, ja deus saber que l'estalvi te'l proporciona el sol i les subvencions al govern.
Però saps què t'està oferint la teva companyia?
A Estabanell et donem la confiança i la tranquil·litat que tot anirà bé, abans, durant i després d'instal·lar-te les plaques.
Què, ens hi posem? Truca'ns al 900-250-260.
Estabanell, 100 anys dedicant-nos a l'autoconsum quan encara no es deia autoconsum.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Por fin, ya puedes pujar por la casa, el local o la nave que buscas a un precio mínimo. Aprovéchalo al máximo. Solo tienes que entrar en altamiraimuebles.com del 4 al 16 de julio y pujar por lo que quieres. Disfruta al máximo los precios mínimos solo en altamiraimuebles.com o en el 919-100-292.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
Busques un destí per a la teva escapada? Posa direcció a l'Anoia. Una comarca per gaudir de la natura, dels seus camins i corriols, per conèixer la seva història i cultura, per tastar la seva gastronomia i els seus productes locals. Quan vulguis i amb qui vulguis, escapa't a l'Anoia.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
10 i 11 minuts. Abans de res, una notícia que hem sabut fa pocs minuts. La policia espanyola va detenir la matinada de dijous 5 turistes alemanys per presumptament haver violat una noia en un hotel a Palma, a Mallorca. Segons el Digital Última Hora, la víctima és una jove alemanya de 20 anys que estava amb unes amigues de vacances. Hauria conegut un dels joves a la platja dimecres al vespre i hauria accedit a mantenir relacions al seu hotel, però un cop a l'habitació haurien aparegut els altres 4 joves i l'haurien violat. La policia està investigant els fets. I un altre d'aquests últims minuts, ara que l'Ernest abans parlava del cara a cara, i en el debat a 7 el PSOE va tornar a acusar Alberto Núñez Feijóo d'haver mentit en el duel amb Pedro Sánchez de dilluns. De fet, quan va començar el debat hi havia una mica la por que no tornéssim a caure en encreuament de dades i en jo dic això i tu menteixes i tot això. Després és veritat que la pluralitat i també el moderador van ajudar que així no fos. Doncs bé, aquest matí en una entrevista a Onda Cero Feijóo diu que potser es va equivocar en alguna dada, però que ell no menteix perquè no es Pedro Sánchez.
En el debate dijo usted algunas cosas que son mentira. ¿Por qué? Pues sería bueno que usted me diga cuáles. Por ejemplo, que el juez archivó el caso Pegasus por falta de colaboración de Pedro Sánchez.
Eso lo había leído en un teletipo hacía poco tiempo. A lo mejor no era correcto, pero el teletipo que a mí me mandan era por falta de colaboración del señor Sánchez, sí. Pero fíjese, a mí me importa mucho que no se me diga que miento, porque si miento, lo único que estoy haciendo es siendo un sanchista más. Y yo he venido para derogar el sanchismo. Y le puedo asegurar que tengo todos mis defectos, pero yo no soy Pedro Sánchez. Puedo equivocarme en un dato.
Razón de más.
A rectificarlo.
Teletipo? Què vol dir un teletipo?
A tope.
Es un cunyadisme.
Llegeix teletipos, o sigui, fijo.
És el cunyadisme, això.
Increïble.
Això és el cunyadisme.
Sí, però...
És que a mi me dijeron, entonces yo lo repito y lo vi en un teletipo.
Home, però...
És que és sensacional.
Bueno, teletipo, que és un...
Si no existeix.
Sí, que exacte, és un difat.
De què parla aquest senyor de teletipos, l'època en què...
Què passa que aquí estem rient, perquè és realment...
Bueno, sí, perquè estem a una tertúlia, eh?
Sí, no, i és que fa riure, perquè és realment grotesc, però el senyor aquest dels teletipos, amb els teletipos, va arrasar el debat, eh? És a dir...
No sé.
El duia més preparat que aquesta entrevista, segurament.
I aquest senyor va dient això, però és perfectament conscient que amb fake news i amb un terreny de joc, com he dit abans, en què l'àrbitre està trucat, el format tot és sospitós en aquell debat, aquest senyor arrasa a l'altre, que és el president del govern, i totes les enquestes, a més, li estan donant unes pujades entre 4, 5, 6, 7 escons des de el debat de l'altre dia. Jo crec que el que és interessant de tot això, dels teletipos, de no, jo no menteixo, però jo faig això, però tal, però evidentment tot això era totalment conscient i va ser molt ben preparat, per cert. O sigui, no tot va ser una emboscada, si hi havia aquest senyor... li van preparar molt bé el debat, igual que a Sánchez li van preparar... de forma horrorosa, tan horrorosa que jo crec que aniran passant els mesos i fins i tot hi haurà teories de la conspiració, perquè no sembla possible que un president prepari tan malament el debat quan a sobre hi ha dedicat 4 o 5 dies.
Què hi ha dit Ivan Redondo d'això, per
cert? Sí, és veritat.
No? Què opina?
Però jo crec que el que és interessant és que aquí s'ha començat a ja implementar una tècnica que molts països ja fa molts anys que circula, que la va implementar Bolsonaro, Trump, etc., que es tracta de construir a partir de tot de fake news, que de fet és, o sigui, jo crec que el que és interessant del debat de l'altre dia, i lligant amb el que deia ara el Feijó, és que a Espanya per primera vegada s'institucionalitzen les fake news en directe en un debat, de forma sistemàtica, a més no va ser una, va ser un atrac a més absolutament incontrolable de fake news, i a més es va veure, com ja va passar a Brasil, com ha passat als Estats Units, com ha passat a Itàlia, com ha passat a tants països, com va passar amb el Brexit, que la mentida és més rendible que la veritat. O sigui, el que posa sobre la taula Feijó és que és molt més efectiva la mentida que la veritat, és molt més atractiva, és molt més directa, és molt més devastadora per l'altre. Per tant, bueno, això entre tots ens haurem de fer mirar, mentir és molt millor que explicar la veritat. I segurament, gràcies a aquestes mentides, Feijó guanyarà les eleccions i podrà governar amb Vox, entre altres motius.
Algú des de fora, Glòria?
Sí, a veure, el que va fer Feijó i el que continua fent és el mètode Isabel Díaz Ayuso, i no és gratuït que Miguel Ángel Rodríguez formi part de l'equip de campanya.
Correcte.
Del Partit Popular per aquesta campanya. Necessiten aquesta metodologia per un doble motiu. Primer, per fer brillar un candidat que no és tan brillant, que no és tan conegut, que no és tan apreciat, podríem dir, per l'electorat general, no és un president molt popular ni molt càlid, i necessitaven fer-lo amb una certa velocitat, conegut i destacat. Segon, per robar-li la cartera a Vox, perquè malgrat el que sembli amb el cara a cara, que és tal i com l'ha definit l'Ernest, efectivament el guanya Feijó, perquè anava amb una tàctica, i Pedro Sánchez només anava amb la tàctica jo soc millor que ell, que és veritat, però no per aquest tipus de tàctica, l'objectiu principal del Partit Popular és vèncer a Vox, aconseguir ser més rellevant que Vox per tenir, per tant, la preeminència en el futur govern. Aquest és l'objectiu del Partit Popular. Llavors, havien de fer la metodologia Isabel Díaz Ayuso, el que ha fet a Madrid amb tant d'èxit que Ayuso ha fet que a Madrid Vox sigui irrellevant. Com? Utilitzant les seves tàctiques, utilitzant els seus arguments i utilitzant també la corrua de mentides, mitges veritats i manipulacions. Llavors, per què funciona això en aquesta època? Perquè en aquesta època de incertesa, ràbia, por, molts ciutadans que tenint dos sous a casa no arriben bé a final de mes, no poden pagar bé les hipoteques perquè s'han apujat moltíssim i les coses no els hi funcionen bé, tot i que sobre el paper haurien de funcionar bé. Per què funciona això? Perquè la gent comença a desitjar que li diguin mentides per no acarar-se amb una realitat, que li prometen que canviaran però que no canvien. Tot i que les xifres del govern econòmic són molt bones, però no acaba de funcionar del tot bé com a un gruix de la població voldria. Llavors, utilitzar la mentida, increïblement en aquesta època en el món, és rendible, funciona. Molta gent vol ser enganyada, vol que la culpa de tot efectivament la tinguin els immigrants. Volen que siguin veritat aquelles mentides que a vegades et diu la gent, no, és que els immigrants no paguen impostos, els ciutadans no paguen impostos, cosa que no és cert, o és veritat, es pot manipular el vot per correu perquè no han guanyat els meus. Llavors, si troben un candidat que els diu això, ostres, els resulta simpàtic, i encara que tu li diguis, no, escolti, és que això és mentida, volen creure que és veritat, perquè si creuen que és veritat, el món serà diferent, menys complex i més fàcil de lo que és en realitat.
Jordi?
Sí, no, a veure, m'agafo l'última paraula, la del món. La desinformació, els fake news, no és un problema local, ni és un problema que hagi aparegut misteriosament o de sobte en aquesta campanya electoral. La desinformació és una de les grans preocupacions de tots els països democràtics de tot el món. Les notícies falses, els fake news. I és evident, i té una lògica, que quan arriba una campanya electoral, ho hem vist en molts altres països, això es posa en marxa. Davant d'això hem de veure quina capacitat té la societat civil i les institucions de col·laborar en que això no passi. I parlarem de les institucions. en un debat electoral que està regulat per la llei electoral, perquè evidentment ha d'estar un debat electoral a dos, exigeix la normativa electoral d'alguna manera, la Junta Electoral, que hi hagin altres possibilitats de debats com el d'ahir, d'altres candidats. Pot ser regulat per la Junta Electoral una mentida de la mateixa manera que la Junta Electoral entra en qüestionar si el senyor Sánchez, en una intervenció que va fer a una cimera europea, va contestar una pregunta d'uns periodistes, i que li va molt bé contestar-la, sobre un tema que afecta la campanya electoral. Hi ha entrat, li ha obert expedient, i probablement ja hi ha la mà, pot tenir raó. No ho sé, jo crec que no, però vaja. És a dir, pot ser una matèria que, si tenim capacitat institucional de respondre això, no la tenim. S'ha fet el debat i s'han dit mentides i no ha passat res. Això també porta a que la víctima de les mentides, que en un altre tipus de campanya pot ser exactament al revés, poden intercanviar-se els papers, ha de contestar amb una certa, diríem, comunicació estratègica, que és la que està fent ara el PSOE. I queden encara 8 dies de campanya. En els trackings, en aquests informes diaris de la campanya, es comença a deduir que el cost del resultat del debat ha tingut un cost d'uns 10 diputats a favor del Partit Popular i que pot estar repartit, s'han distribuït entre Vox, les pèrdues, Vox, Sumar i el Partit Socialista. S'ha de contestar. I després hi ha una altra cosa, que és el periodisme. També diríem, escolta, jo voldria assenyalar una cosa i voldria sortir en defensa de... hi ha molta gent que potser estarà en contra d'això el que diré ara, de Vicente Vallès i l'Anna Pastor. Les condicions del debat no els va posar Tres Media, els van imposar PSOE i PP. I la capacitat d'intervenir dels moderadors la van impassar PSOE i PP. La van pactar ells. I l'Anna, en algun moment donat, va intentar fer alguna pregunta concreta perquè no se li escapessin els temes i no li van fer ni cas. Per tant, vull dir que el que es queixa també té la seva penitència. El pecat té la seva penitència. I, per tant, la manera en què es va produir aquest debat va ser consentida pel Partit Socialista i tolerada pel PP. Per tant, necessitem premsa lliure, una comunicació que exigeixi que, i unes institucions periodístiques, que els debats es facin amb unes condicions, diríem, de respecte a la veritat i de capacitat de treure els temes i no que s'ho autogestionin ells. I per tant, jo volia dir també que bé, l'Ernest, per exemple, ha tret el tema del debat, etc. Evidentment, és un tema que li dono la raó en què hem de comentar si aquest és el tipus de debats que necessita la democràcia i els ciutadans quan hi ha una campanya electoral. Però no oblidem que ho han pactat ells, PSOE i PP.
A veure, el triomf i l'esclat de l'ultradreta, no només aquí, sinó a Europa, té un component de populisme molt important. Intentar pensar que la gent quan vota no sap què vota, perdoneu, es tracta una mica l'electorat d'imbècils. Jo vull pensar que la gent quan vota imbècil no és. Que conscientment voten i saben molt, molt clar què voten. Aleshores, segurament Feijóo, com dèieu ara vosaltres, no, l'Ernest i la Glòria, s'ha apuntat al carro de les mentides, a l'estil, al to de Vox, perquè a Vox aquest to carronyero li ha funcionat. Feijóo, que era una cosa com grisa i apagada, va preparar-se molt bé aquest debat, però et dic una cosa, no ho tenia fàcil Sánchez, és evident que no es va preparar bé aquest debat, perquè jo crec que Feijóo va agafar per sorpresa tothom, fins i tot els moderadors. Aleshores, quan tu trobes davant un tio envalentonat, com és Feijóo, amb un estil al qual no t'he acostumat, i tu, encara que siguis ara mateix un candidat, en aquest cas del PSOE, ets el president del govern encara, en funcions, tu no pots entrar a la grenya. O sigui, jo crec que Sánchez, com que no va entrar a rebatre les provocacions de Feijóo, i quan ho va intentar fer, ho va fer amb aquest toc a ell de president, diguéssim, educat, perquè realment Feijóo va tenir punts agressius, maleducats, d'insolent. O sigui, jo vaig veure un Feijóo absolutament desconegut, que crec que això és el que li va impactar més a Sánchez. Però és que Sánchez no podia entrar a la grenya. No pots posar-te a la mateixa alçada del candidat de l'oposició. I és molt difícil guanyar un cara a cara quan davant tens un tio que, a banda de fake news o de notícies que són mentides o mitges veritats en algunes, com et defenses d'allò si no és utilitzant el mateix llenguatge i el mateix estil carronyero? I jo crec que ell no ho podia fer ara, això. I això, per tant, en aquests moments li treu molts punts, evidentment.
Jo crec que sí. anant a la qüestió estrictament del debat, a Pedro Sánchez li va passar, per mi, una cosa molt semblant a la que li va passar a Felipe González l'any 93, en el famós debat amb Aznar.
Correcte.
En què li va passar una cosa que jo crec que des del minut 1 ell se sentia guanyador i va veure com l'altre l'estava atacant i de sobte el va envair una moral com de derrota des del minut 1, perquè ell, la percepció que tenia, perquè li havien dit, perquè així ho havia experimentat en el Senat, per exemple, en el Senat Pedro Sánchez va arrasar a Feijóo, és a dir, quan l'havia tingut més o menys acorralat en llocs públics, ell havia sortit guanyador. Què passa? Es presenta el debat amb una mentalitat, li diuen masses vegades que arrasarà l'altre i es troba al minut 1 que l'altre l'està contra atacant per tot arreu i ell no s'ho espera i li passa com a Felipe González l'any 93. Per cert, l'any 93 després Felipe González va tenir la capacitat de poder tornar a fer en un altre debat.
Segon llavors, debat. Correcte.
Ja va reequilibrar.
Però com et defenses d'un però tranquil·lícese, no se ponga nerviós, és un to tan insolent com respons davant d'això?
Però crec que li passa una cosa que és que...
preparat.
Que és que ell...
N'han preparat, efectivament.
O sigui, que crec que ell des del minut 1, més a més, el seu paper de president se'n va a Norris i ell passa a tenir un paper com de candidat malhumorat que a més va interrompent tota l'estona. Que, o sigui, jo crec que tot va ser un autèntic desastre. Ara, anant al debat que introdueix el Jordi, que tens raó, Jordi, tens molta raó en introduir aquest matís, que això va ser pactat pels partits i que van ser ells qui van establir les regles del joc, etc. No, jo no els excluïa als partits de la seva responsabilitat, però crec que el pecat original de tot plegat és que si només hi havia un cara a cara, s'havia de fer una televisió pública. Aquest és el pecat original, perquè jo no dic que no s'hagin de fer debats als mitjans privats.
El PP es va negar.
Sí, ja ho sé. No. Però, és a dir,
ja ha passat altres vegades.
Per exemple, aquí va haver-hi un debat que vam escoltar a RAC1 amb els candidats a Barcelona, i escolta, era una dinàmica molt bona, amb unes preguntes de l'Enric Sierra que a tots els apretava d'entrada, era una cosa molt més periodística, val, perfecte. Però si un debat crucial com un cara a cara només es pot fer una vegada, nois, o això o es fa en una televisió pública o jo crec que no s'hauria de fer. I llavors, què passa? Que un cop acceptat aquest pecat original, doncs llavors venen una sèrie de problemes i de coses que ja entenc el que dieu i el com ho van pactar i el com ho van deixar de pactar. Però vull dir que el que és segur és que el resultat que vam veure va ser molt penós. O sigui, jo crec que segurament és el pitjor debat que hem vist en democràcia. O sigui, no se m'acut un debat, no els he vist tots i no sé què va passar amb un cara a cara a les eleccions de Cantàbria de l'any 97, no en tinc ni idea. Però sí que sé que un cara a cara presidencial a Espanya, sí, en unes eleccions generals, jo no recordo, però un espectacle tan lamentable.
Però tu has vist ara Zapatero, que està fent un tour que està... Bueno, o sigui, perdona, està fent un tour increïble, però està amb un to que quan era president no el tenia. O sigui, quan no ets president, estàs alliberat perquè... jo ara veig el Zapatero i penso, hosti, seria un tertulià magnífic, no? Perquè
seria un candidat.
Seria un candidat magnífic, exacte, no? Perquè realment els programes on ha anat Zapatero t'enganxes pel to que té. A més, el veus donant cops damunt la taula, convençut. No era el seu to quan era president aquest. Aleshores, jo crec, posant per davant que Sánchez va sortir derrotat d'entrada i que, evidentment, aquest debat no... Primer, perquè el va sorprendre Feijóo i perquè no, segurament no el va saber rebatre com li tocava. Però crec que quan un és fora del càrrec que li cau al damunt de president, s'allibera. I, per tant, el seu to, en aquest cas el de candidat de l'oposició, pot tenir un estil molt més, no? Doncs el que dic, carronyero, és que no sé com dir-ho, però realment Feijóo no utilitza aquest to quan va pels llocs, i en canvi aquell dia va treure tota l'artilleria allà al damunt i va agafar per sorpresa molta gent, i en canvi jo crec que Sánchez tampoc s'ho esperava.
Deies, Glòria.
Sí, només era una precisió dir la Cristina una cosa que no passa res, és incorrecte, que és que el president està en funcions, no ho està fins que no hi hagin les eleccions.
Correcte.
Però aprofito aquesta anècdota, diguéssim.
He dit candidat primer i després he dit en funcions, i és veritat, perquè no ho està,
no,
certament.
No, però volia aprofitar, m'ho has posat perquè volia aprofitar perquè tenia ganes de comentar una cosa que va passar ahir a Twitter, que em va deixar esparverada. Antonio Salas, ex-magistrat del Suprem, va acusar públicament el govern de cometre una il·legalitat per haver fet, es va aprovar una enorme oferta pública d'ocupació, si ho recordeu, de desenes de milers de llocs de treball futurs a la funció pública, i va dir que això era il·legal perquè el govern estava en funcions. Ex-magistrat del Suprem. Quan tothom se li va tirar sobre a les xarxes, dient, però quina animalada dius que això no és així, està en funcions a partir de les eleccions i per tant és perfectament legal. Correcte. El que acaba de fer, va mig recular, mig no. En realitat no va recular massa, però sí que el van enganxar, per entendre'ns, eh? Què passa amb això? Per què ho vull destacar? Evidentment, aquest senyor sap perfectament que el que diu no és veritat, perquè si ho sap, diguéssim, un periodista comú, senzillament amb haver fet 3 o 4 eleccions, evidentment que ho sap tot un magistrat, exmagistrat del Suprem. Vull dir amb això que això que està fent el Feijóo i això que estem parlant, nosaltres estem parlant del que veiem més a l'aparador, però aquest és un treball de zapa que té diverses capes i que segueix insistint en el tema de frau electoral, govern il·legal, il·legalitat. Per mi això és el més perillós de tot, perquè això sí que està posant en qüestió diverses fets. Primer, que es poden cometre il·legalitats des del govern i no passa res. I encara recordo que la convocatòria electoral es va dir des del Partit Popular i des de Vox que era il·legal, que era il·legal. I jo em vaig trobar amics que m'han dit, escolta'm, però és que això, no, això és il·legal segons la Constitució, ni més ni menys. I jo vaig dir, a veure, pensa 2 minuts, si és il·legal, tu creus que el Partit Popular no estaria trucant al Constitucional presentant 500 recursos com és habitual en ell? Evidentment, era legal aquesta convocatòria. Una altra cosa és que si fos oportuna o no fos oportuna. Però vull dir amb això que mentre ens ocupem una mica d'aquestes tàctiques guerrilleres, la mentida té efectes directes sobre la concepció de la democràcia per part del ciutadà mig. Si el ciutadà mig pensa, no només com pensava abans, escolta, tots són uns lladres, tots són, van a ocupar el seu lloc, només estan pel poder, que és, diguéssim, el mínim comú denominador d'un pensament molt popular, però comencen a pensar ara que, a més, tots cometen il·legalitats, és la base mateixa de la democràcia el que trontolla. Perquè llavors vol dir, bueno, escolta, tots faran il·legalitats, trio un que robi, que faci il·legalitats, però tots seran iguals per la part de dinamitar la democràcia des de dintre.
Parlant de mentides, ara que deia la Glòria, ahir un dels moments, sens dubte, del debat, l'enganxada entre el representant de Vox i el representant de Bildu, Òscar Matute, primer amb l'acusació que li feia Espinosa de los Monteros.
No quiero empezar este bloque sin recordar que ahora se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nadie se hubiera podido imaginar que hoy, 26 años más tarde, solo 26 años más tarde, estaríamos debatiendo con el brazo político de ETA en las instituciones. Yo no sé siquiera si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos, no lo sé. Lo que sí sé es que el esclarecimiento de cualquiera de ellos está a un golpe de teléfono de su teléfono móvil.
Y la respuesta de Óscar Matute.
Dice el portavoz de la extrema derecha que todos sabemos dónde nos encontrábamos esos días, y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted. Yo sí sé dónde estaba yo. Y se lo está diciendo un representante de una formación política que ha hecho bandera siempre de la no violencia y que ha hecho siempre una apuesta para que la política de la izquierda soberanista vasca se moviera por parámetros de diálogo, de no violencia y, desde luego, por vías políticas, pacíficas y democráticas. Ojalá la extrema derecha del Estado español algún día aprendiera esa lección, porque cadáveres ocasionados por la extrema derecha sin resolución también los hay. Y hubo un diputado de la izquierda independentista, Josu Muguruza, que fue asesinado cuando ya había cogido el acta de diputado por militantes de la extrema derecha.
Clar, la rebregada és tremenda, però dubto que cap dels potencials votants de Vox això els faci canviar en un mínim la concepció que tenen de Bildu i que Bildu és ETA i tot això. Per tant, és una mica el que deia la Glòria, que aquí un cop deixes anar la d'això, ja tot trontolla i tot passa pel mateix sedàs.
El primer que s'ha de dir és que és un triomf de la dreta i extrema dreta mediàtica que aquesta qüestió tingui aquest protagonisme, insisteixo. És a dir, un cop s'ha constatat que ETA ja no existeix, que ETA, a més, va deixar les armes amb un govern socialista, que a més a sobre el tanto, diguem, i això ja ho ha recordat Zapatero en aquesta gira que deies ara, Cris, i ja ho ha recordat, que això en qualsevol cas seria mèrit de Zapatero, un cop no es pot treure més rèdit d'això, doncs què es va buscar? Doncs la pretesa connexió amb Meta, un dels seus braços polítics, que és Bildu. Però clar, és que ahir, l'Òscar Matute li va haver de recordar que a sobre ell, efectivament, era d'aquella gent que des de dins va intentar acabar Meta. Que a vegades fer les coses des de dins d'una organització és molt més difícil i molt més complicat i molt més arriscat que fer-ho des de fora. Però el que vull dir és que en qualsevol cas, que ETA, Bildu, tinguin aquest protagonisme, això també és una de les grans victòries de l'extrema dreta mediàtica madrilenya, i a més han aconseguit una cosa brutal, que no sé si en som prou conscients d'això, i que això també va surar en el maleït debat, i és que en aquests moments causa molt més desgast un pacte amb Bildu o amb els independentistes o amb els denominats comunistes de Podemos que no un pacte amb l'extrema dreta de Vox. És a dir, el que es va veure en el debat, i es va veure que amb això Feijóo està envalentonat, és que no té cost, no té essencialment cost els pactes amb Vox. I en canvi poden tenir un cost enorme els pactes amb Bildu i amb els independentistes i amb Podemos. I home, evidentment, quan Vox hi ha un president que comença a dir barbaritat sobre la violència masclista, etc., doncs sí, li treuen una mica, és un tema, bueno, que sí, que pot tenir un cert cost, però que en definitiva, sí, la sensació que va deixar el debat és que és molt pitjor per Pedro Sánchez haver pactat uns pressupostos amb Bildu i haver-los portat cap a ell, cap al sistema democràtic, que no pel PP, els pactes brutals amb Vox que estan fent a València, a Mallorca, a Aragó... Etc.
Jordi, després la Cris.
Sí, no, jo voldria fer una mirada diferent per complementar, que és una mirada amb certa distància respecte a la campanya electoral. La integració a la vida política de sectors... A veure, no hi ha ni blanc ni negre, ni gris, sinó que hi ha molta cosa gris a vegades. La integració a la vida política, i diríem... El passar comptes de manera permanent és una cosa que es repeteix a altres territoris que han tingut episodis de violència terrorista. A Colòmbia ha estat molt important. És a dir, en el moment en què es fan els acords amb els guerrillers, hi ha sectors que no ho accepten i que pensen, i no només per una utilitat política electoral a curt termini, sinó perquè forma part del seu ideari. És a dir, la guerra no s'acaba mai. Aquesta idea cultural, de cultura política, aquest marc existeix. I ha passat també a Irlanda, i està passant aquí. Des de la meva perspectiva de persona que creu en la democràcia, crec que el que s'està fent és bo. Però hi ha gent que va a ritmes diferents. Potser d'aquí 25 anys parlem d'una altra manera. Dit això, hi ha gent que està fent un aprofitament electoral, que no ha estat ben contestat inicialment en el debat, i que aquí el PSOE ha de tenir una actitud més valenta i no tan ambigua, de no tocar el tema, etc. S'ha de ser valent i s'ha de tenir un discurs estratègic. Les mentides només es contesten amb les mentides les actituds agressives com aquestes també es contesten amb una certa estratègia de comunicació una mica més mesurada i més reposada. I jo aquí ho he trobat a faltar per part del Partit Socialista, de ser una mica més valent en alguns moments. I acabo amb en Zapatero. Jo fa amb aquesta cosa que a Madrid et veus amb moltes coses, bueno, a Barcelona et veus amb la gent que està a Barcelona, però a Madrid amb els que estan a Madrid. I vaig veure fa uns dies a gent que està molt propera a la campanya socialista. Jo els hi vaig dir, escolta, aquí el gran personatge és en Zapatero, perquè aquella entrevista, la primera, després ha donat moltes més entrevistes, però la que va donar fa 3 o 4 setmanes a la Sexta, que va sorprendre molta gent, és que hi ha un tall en el que sap explicar el tema de la lluita feminista, la violència de gènere i el masclisme, en un minut, d'una manera inclusiva per gent que sigui de dretes o d'esquerres. perquè aquesta no és una batalla estrictament de dretes ni d'esquerres. I això és el que en un moment donat s'ha de saber fer una campanya. I per tant ha estat important el paper d'en Zapatero, que és important, però és secundari, perquè és un personatge que ja no està en la primera línia, no? Però vaja, jo trobo faltar com a resposta a les exageracions, per exemple, els comentaris de la Maria San Gil són molt definitoris, que diu, jo sé que potser hi ha gent, la del Pota Chapote li ha sentat malament, ho entenc, però és que és molt bo com a eslògan, ens va molt bé a la campanya electoral. Així mateix ho va dir. També s'agraeix la sinceritat. Però, per tant, jo crec que pues manca, diríem, una capacitat de que és difícil, perquè ja et dic, d'aquí 10 o 15 anys ho veurem diferent. Hi ha matisos. Jo crec que, per exemple, pues, falta un punt encara de tancament del món adversal de determinades actituds que es van tenir amb la violència. Falta un punt. S'han de fer coses. I els han de fer tots. I els morts no són de ningú. Els morts són de tots. De tots els bascos i de tota la resta d'espanyols i tots els demòcrates que s'han sentit profundament ofesos per la violència terrorista. No hi ha dos que tenen com si fos una lliga de futbol. Classificació. Primer, els morts teus. Segon, els morts meus. Això què és? Però això què és? I jo esperava que algú sortís i digués això. Això què és? Això és immoral.
Glòria.
Totalment d'acord, i volia seguir per aquest camí fent un pelinyo d'arqueologia. Jo crec que el PSOE es va veure arrossegat a uns pactes que no volia, això ho tenim tots clar. El PSOE no volia fer, Pedro Sánchez no volia fer un govern amb Podemos, per això va fer una repetició electoral. Imagina't si tenia clar que no volia aquests pactes, i tampoc volia haver de pactar amb tota la gent que ha hagut de pactar, i no s'ha donat compte i no ha valorat prou que aquesta és la seva única supervivència, en d'altres coses perquè la gent amb la que ha pactat està en el seu costat de l'espectre polític, no estrictament si és dreta o esquerra, però sí en el respecte, diguéssim, d'una institucionalització democràtica, que era el que jo esmentava en el meu comentari precedent, de respecte a la veritat, de respecte a les institucions, de respecte a la pluralitat del país. Ell s'ha de sentir identificat en aquest costat de l'espectre polític, que va més, que és més ideològic, gairebé podríem dir que polític, i no s'ha donat compte que la seva únic pacte possible és amb això, en d'altres coses perquè Ciutadans ja van veure que era una bromera subvencionada i inflada per una certa injecció econòmica per part d'uns sectors que, quan va deixar de tenir aquesta xarxa i va cometre dues ensopegades, ha desaparegut. Però anant al tema de Batasuna i Vox, que efectivament, bé, com deies, Albert, això no fa mal a Vox, al contrari, pels seus és, mira com le ha plantado cara a este tarra, o sigui que en realitat no afecta per res el seu electoral. Però sí que el PSOE i la resta de formacions haurien de ser més ferms en la defensa de Batasuna. Tenint en compte el que ha dit en Jordi, que estic totalment d'acord, que aquest espectre de l'àmbit Abertzale a Euskadi ha de fer encara més passes en l'assumpció de responsabilitats. Però hi ha una cosa que es diu en aquest país, que és la llei de partits. Aquesta llei es va aprovar fa molts anys, el 2002, per il·legalitzar els partits que no condemnaven la violència tàrrica, que eren, se sospitava per tant, que donaven suport o eren el braç polític precisament d'ETA. Va ser exitosa perquè va implicar la il·legalització de tot l'espectre, i de fet va provocar la primera vegada molt de temps que va haver-hi un govern a Euskadi sense participació nacionalista, perquè tota aquesta part de l'espectre a Berçali estava il·legalitzada en aquell moment per aquella llei. Bé, aquella llei condemnava tots aquells partits que no van condemnar explícitament la violència i que eren sospitosos de tenir connexions amb ETA. És tan fàcil com dir, escolti'm una cosa, si vostès creuen que Batasuna té vincles amb ETA, a l'ETA que no existeix, però que en el seu moment va tenir vincles amb ETA i que per tant són etarres, vagin al denunciar-los. Si és tan fàcil com que hi ha una llei que els empararà. Si el tribunal considera que efectivament aquest partit està en aquest àmbit, els il·legalitzarà. Vagin a il·legalitzar-los si vostès creuen que són efectivament etarres, com s'afarten de dir a tots els mítings i a tots els espais on poden. Aquesta és la part de defensa que hauria de fer el PSOE però... quan diu, escolti, nosaltres batallem, pactem amb aquesta gent, sí, no estem d'acord amb moltes coses que diuen, també, però aquesta gent és tan legal com tota la resta de partits d'aquesta
cara. Li dirien que és una etarra si fa aquesta defensa. O sigui, jo...
No, ja li diuen, sí. Si és que dir-li, li diuen.
Sí, però, sí, li dirien encara, que... encara més, és que la teva argumentació és molt sofisticada en el món de les simplificacions, de les fake news i de sí, les reduccions sí, de Twitter, Glòria.
Estic d'acord, Ernest, però o comencem a caminar per aquest camí, o els altres ho tenen molt més fàcil per guanyar. Aquesta pedagogia del Zapatero que esteu lluant és la pedagogia que hauria d'haver fet l'actual president del govern i el seu equip. El que passa que en moltes coses ja els hi ha anat bé que s'enfonsés, per exemple, Podemos. Per què en el tema de la llei sí a sí, amb tots els errors de concepció, defensa i plantejament, s'ha obviat el fet que el Ministeri de Justícia en mans socialistes ha deixat passar aquesta llei i que era, per tant, parcialment responsable dels seus errors, perquè totes les lleis que s'aproven al govern són validades pel Ministeri de Justícia d'aquell govern. Aquest tema ha passat desapercebut. És, no, no, que s'ho mengen els de Podemos. No, no, que s'ho mengen els de Podemos no, perquè aquesta és una pedra que tu també portes lligada al coll.
Estic d'acord.
Per això se'n diu la corresponsabilitat governamental, és això.
Estic d'acord, però faci el que faci, Glòria. Correcte. Ell és etarra, separatista i comunista. I això, i de
sí,
fet,
però
de
un
fet,
cop ho ets...
Aquestes paraules...
Però escolta'm, que el Zapatero va sortir i va dir... Però el Zapatero va sortir i va dir... Sí, sí, es va dissoldre amb el meu govern.
Sí, sí.
I amb totes les pedres que van posar els governs del Partit Popular, tot i que ells, cal recordar-ho, també ho van intentar.
Molt breument, Cris.
No, i a més, jo respecte a la intervenció de Matuté ahir, quan diem que calen arguments, no?, davant la provocació del portaveu de Vox, i ell li diu, miri, escolti, jo la vigília estava demanant la llibertat a Miguel Ángel Blanco, però pues que també li va recordar que Aznar es va reunir a Meta, és a dir, una delegació d'Aznar l'any 98 es reuneix a Meta per trobar-la. Llavors, davant d'aquests fets, no?, el senyor Vox hauria hagut d'agafar els papers, fer així i dir, adéu, gràcies, fins aquí la meva intervenció. I es queden tan amples, llavors. És igual, tothom en els debats va defensar su libro, he venido a hablar de mi libro, i és igual, van llançant atacs i quan es rebaten amb arguments i amb fets, com en aquest cas que el Matute estava demanant la llibertat de Miguel Ángel Blanco, allà no passa res, i ja està.
10:46. Vaig un segon a la publicitat i després parlem d'un tema que realment no s'entén i és realment esgarrifós. El nombre de morts que està havent-hi aquest estiu a les platges, amb els pocs dies que portem, i hem batut tots els rècords des que se'n tenen registres, que són fa 8 anys, i aquest últim dia n'hem tingut un altre. És pràcticament anem a mort diària, i és realment per preguntar-nos què coi està passant, què té aquest estiu de diferent dels altres, i com hem de fer...
Mala mar, no?
Clar, però no ho sé. Ara en parlarem amb l'Oriol Canals de Proactiva.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ara que Movistar està portant el 5G Plus per tot Espanya, potser és el moment de canviar-me una tablet 5G?
I tant, perquè ara, per celebrar a l'engròs l'arribada del 5G Plus a Movistar, tens una Samsung Galaxy Tab S8 5G des de 0 euros al mes amb mi Movistar. Vine-la a buscar a la botiga que tinguis més a prop. Movistar, la teva vida millor.
No hi ha estiu sense platja, sense terrasseta ni sense regafes de General Òptica. Ara, amb descomptes de fins al 60% en milers d'ulleres de les millors marques. Aquest estiu, estrena ulleres graduades i ulleres de sol amb les regafes. General Òptica, la teva mirada, ets tu.
Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el meló, a només 0,69 al quilo. I recorda, segueix pujant tiquets i acumulant plans amb el Super 50 d'Aldi. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, viatges, benestar. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
El perquè de tot plegat.
10:49 minuts. Aquesta setmana cada dia hem hagut de repetir la mateixa notícia. Un nou mort a les platges catalanes. En 5 dies han mort 6 persones mentre es banyaven al mar. L'últim cas, el d'una dona de 77 anys que va morir ofegada ahir al matí a Altafulla, al Tarragonès. Des que va començar la campanya d'estiu, això es compta des del 15 de juny, han mort 13 persones ofegades a les platges catalanes. Són 13 morts en menys d'un mes, és a dir, 3 per setmana. És l'inici d'estiu amb més ofegaments a les platges des que s'entenen dades que se'n van començar a recollir el 2015. Oriol Canals és socorrista i director de Proactiva. Hola, Oriol, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
No sé si teniu idea de què pot estar passant, si és una tristíssima coincidència. Què creieu que pot estar passant?
Home, coincidència crec que no. El que sí que puc dir és que crec que és... depèn de diversos factors, de diversos, que podríem dir molts. Abans de la publicitat sentia un que seria el més evident, és la mala mar, però no només té un paper determinant la mala mar. Crec que hi ha molts altres factors que igual no es veuen i que igual s'estan passant per alt i que podrien ser causa d'això que estem veient, com per exemple el que és en quina situació està la salut dels nostres veïns i veïnes, de la gent que ve a les platges i de la gent que ens visita, per exemple.
Per tant, tu creus que el que hi ha és que la gent no és conscient de la salut, de l'estat de forma en què es troba a l'hora de posar-se i dels perills que porta a l'hora de banyar-se?
Crec que aquest és un dels factors. L'altre factor també és, diguéssim, o podria ser una falta de cultura de mar, en general, o sigui, sobretot penseu que estic parlant en termes generals, que és molt difícil parlar de casos específics, i després, òbviament, s'haurà d'analitzar la causa de cada una de les morts que hi ha a les platges, perquè moltes de les morts que hi ha a les platges i que es cataloguen com a ofegades tenen una patologia mèdica prèvia que s'aguditza en un moment de temps determinat i que, a més, acostuma a ser en moments de molta calor i que tu no tens per què saber que tens aquesta patologia prèvia, però que amb l'entorn en el que estàs i en les condicions en les que et trobes es pot aguditzar. I, per tant, jo ho dic perquè ho he viscut en primera persona, ho he vist. L'any passat ho vaig viure, ho vaig veure. Hi ha moltes persones que moren a dintre de l'aigua i que no s'estan, no és un ofegat de llibre, no és una persona que està demanant socors, auxili, que m'ofego perquè m'he cansat o perquè tinc una rampa. No. És que és gent amb patologies prèvies. Gent que tenen que té un atac de cor, que per les condicions meteorològiques, per la calor, perquè potser mèdicament no s'ha compensat la medicació amb un entorn de tanta calor. Tots aquests factors s'haurien de poder analitzar un per un per determinar què està passant. Òbviament, aquest cap de setmana passat ha sigut un cap de setmana amb mala mar i amb calor i amb sol i amb molta gent a les platges. Aquest cap de setmana no hem parat de treure gent de l'aigua. No hem parat. Comparativament amb el mes anterior, bueno, és que tinc una dada que aquí ho podem veure, que ho anem a veure aquest cap de setmana passat, només el dia 8 i el dia 9, hem fet 301 assistència aquàtica. 301 assistències aquàtiques, tot el mes de juny en vam fer 232. És veritat que hi ha altres factors. Hi ha més gent treballant, hi ha més equips que ja estan funcionant, hi ha platges que comencen després de Sant Joan, hi ha molts altres factors, però és veritat que un cap de setmana amb calor, amb les platges plenes i amb mala mar, és un cap de setmana molt complicat, molt complicat. Però no només és aquest factor. S'ha d'analitzar des de l'òptica de molts factors.
Deies que un d'aquests factors és que hi ha una falta de cultura de mar. Què vols dir amb això exactament?
Mira, poso un exemple molt clar. Jo parlava amb la meva mare el dilluns. i em deia, vaig estar banyant-me el cap de setmana a Badalona, i em va dir, hòstia, hi havia mala mar, teníeu posada la bandera groga i hi havia mala mar. Diu, clar, ma mare es porta banyant a la platja de Badalona tota la vida, igual que jo, no? Ma mare sap quina és la onada de Badalona, quina és, poso Badalona com a exemple, quina és la trencant que té aquesta onada, i l'exemple clar, que a mi em va tranquil·litzar, va ser, home, sort, no?, que quan surts doncs has de mirar cap a mar, veure com ve la seqüència de la onada i sortir quan veus que la onada no tira al terra. Una persona, ma mare té 66 anys o 65, una persona gran que una onada la tira al terra, la conseqüència pot ser mortal. Pot ser mortal, no dic que sigui mortal per necessitat, però sí que pot ser. Per tant, aquest és un exemple clar. Crec, a nivell social, no tenim encara una cultura de mar clara que sàpigues identificar on estan els perills, que sàpigues llegir el mar, que sàpigues veure les corrents de retorn, que sàpigues llegir una seqüència d'onades. Ens falta això. Sí, sí, estic convençut, ens falta això també. També.
Us trobeu amb molta gent que no respecta el color de la bandera?
Ens trobem amb molta gent que no respecta el color de la bandera. Bueno, sobretot ens trobem amb molta gent que la bandera groga, et diria, que no acaba de donar-li el respecte, però aquí lligo amb el que acabo de dir, que no acabi de donar-li el respecte a la lectura de dir, bueno, les meves capacitats són les que són, amb aquestes condicions de mar, potser que no entro. Potser que no entro. O sí, però ho faig en una altra banda de la platja on hi hagi menys onada. Hi ha de tot, sí, és veritat. I també llegint l'informe nacional d'ofegats que treu la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, el seu representant, diguéssim, en prevenció, diu alguna cosa que és veritat, no? Que al final acaba dient pues això, no? Lamentablemente, por mucho esfuerzo, ho llegeixo literal, que se hace a través de la difusión de consejos para prevenir los ahogamientos, quien tiene que aplicarlos es la población, y las cifras nos indican que no se está aplicando. Es un altre dels factors. Sí, clarament. No tots, però sí ho és, segur.
No, és que a vegades, llavors, una mica la sensació és que ens ho han de prohibir, és a dir, hem de veure bandera vermella perquè no ens fiquem al mar, perquè si no, només que veiem l'escletxa diem, va, puc posar-m'hi, tampoc sense jo saber massa si... Perquè, bueno, deus confiar... No sé, vull dir, m'imagino, perquè és que si no, no m'ho explico.
Òbviament que ha de ser per a algú similar a això. I em sembla que l'any passat en el vostre programa ho comentava, no? Sí. En un viatge que vaig fer a nivell personal a un país, diguéssim, que tenia la seva costa a l'Atlàntic, quan vaig arribar a l'hotel em van explicar, jo em vaig callar, el vaig escoltar perquè volia veure amb quin grau d'explicació m'ho feien, però em va explicar com hi hagi el mar d'allà. Em va dir, escolteu, aneu amb molt de cuidado, que hi ha moltes onades. Quan veieu que hi ha una zona que no hi ha onada, no us penseu que aquella és la zona segura, perquè justament per aquella zona és per on estava quan tota l'aigua que arriba a costa i se'n va. Hòstia, dubto que això ho fem aquí. No? És un altre exemple. No? Aleshores, és que hem de tenir clar que el mar no és el nostre medi natural. Una pèrdua de coneixement, una lipotímia, qualsevol cosa dintre l'aigua, això sí és mortal per necessitat. Si se't queden les vies aèries respiratòries a dintre l'aigua, hòstia, o l'equip de salvament i socorrisme, si està treballant, et detecta de manera molt ràpida, o tens pocs números de sobreviure. Sí, pots fer una broncoaspiració i se't pot complicar molt la cosa, sí.
Més enllà d'aquesta cultura que dius que ens aniria bé tenir de mar, quins errors comets o quines recomanacions faries a la gent que a l'hora de banyar-se potser en unes circumstàncies més complicades, no? Vull dir, si tu vas a la platja, la mar està tranquil·la i et banyes, en general no t'ha de passar res, però quines coses, potser quotidianes, potser que no hi parem més atenció, diries que la gent ha de tenir en compte a l'hora de banyar-se?
Hi ha moltes, però primer hauríem de verificar que allà on ens anem a banyar hi ha un servei de salvament i socorrisme en actiu. A l'horari, anar dintre, intentar anar dintre d'aquell horari i intentar estar a prop d'un lloc de vigilància, diguéssim, que té la pròpia platja, que té el propi servei de salvament i socorrisme. Això d'entrada. Després, si cal, no és en la bandera. Preguntar, preguntava. Hi ha moltes vegades que hi ha una bandera groga però que no és per l'estat de la mar, perquè hi ha meduses, per altres complicacions, però preguntar. I després, òbviament, intentar evitar les hores de màxima calor i de màxima incidència solar, beure molta aigua, intentar reduir el consum de l'alcohol per no deshidratar-nos, qui sap que té patologies, sobretot en l'àmbit cardíac, que consulti amb el seu metge si cal o no cal retocar la medicació. Anem a veure, intentar estar a l'ombra la major part possible de temps, amb els nens petits i les nenes petites estar al damunt, no val estar per allà, no, estar amb ells, s'ha d'estar amb ells. Clar, tot això segurament minimitzarà la possibilitat de que hi hagi problemes. A zero, al risc zero, no, al risc zero mai hi arribarem. Sí que és veritat que hauríem de posar tots els esforços, a tots els nivells, no locals només, no administracions locals, no, administracions autonòmiques, hauríem de posar molt més esforços en reforçar també els serveis de salut i socorrisme, segur.
No sé si té alguna pregunta, algun comentari per l'Oriol Canals.
Sí, jo li volia fer un... perdó. Sí.
Digues, no, Glòria, i després no. El Jordi.
Doncs mira, jo casualment estic molt a la vora d'un dels llocs on per desgràcia hi ha hagut un mort fa poc i jo vaig anar a la peixateria del...